El gall del monestir.
Puntuals a un quart de deu del matí iniciem la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir, donant la benvinguda i saludant la Maria Sansa.
Bon dia i bona hora.
Molt bon dia. Recuperada ja, no?
Sí, del tot. Sí.
Molt bé, i amb ganes de tornar a la tertúlia
sí.
per discutir-se amb la resta de companys. Sí. Discutir en el bon sentit de la paraula, que no sé per què tothom es pensa que discutir ha de ser un concepte pejoratiu, saps?
No, sí, és divertidíssim.
I saludem també el Josep Maria Balcells, benvingut,
bon dia.
Avui ens han fet campant alguns, eh? Guai. O sigui que farem un tet a tet, a veure què tal. Heu passat per la plaça d'Octavià?
Sí, jo sí.
Has passat?
Sí.
I has mirat així una mica cap amunt a veure si trobaves alguna estelada?
No, anava molt cap
avall. Ah, no t'has fixat.
No t'has fixat.
No, ho dic perquè ja sabeu que l'Ajuntament va retirar l'estelada de la plaça Lluís Millet, precisament ahir, i l'ha reubicada a la plaça d'Octavià. Mercè Conesa ho va explicar, i és que, segons ella, la interlocutòria només fa referència a la plaça de Lluís Millet i que, per tant, com que no comparteix aquesta decisió, doncs estableix una nova ubicació. Recordem que l'Ajuntament ha retirat, precisament, ja dèiem ahir, l'estelada de la plaça de Lluís Millet en compliment de la interlocutòria que va emetre el jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona i l'ha reubicat a la plaça d'Octavià. Què us sembla?
A mi la baralla de les senyeres em sembla una cosa absolutament ridícul, si no fos perquè amb la meva vessant antropologia... A veure, el gran odi que tenim la majoria d'espanyols a la bandera espanyola és perquè un senyor que es deia Francisco Franco Bahamonde se la va fer seva, quan no era seva. I la guerra de les senyeres em preocupa perquè, a veure, les senyeres pertanyen al poble, no pertanyen a ningú en particular. I em sembla tan ridícul que hi hagi gent que trobi que la senyera a la plaça Lluís Millet fa nosa i que en un altre lloc no fa nosa, com que es posi a la façana d'un ajuntament, que hi posin les que vulguin. Tu te'n vas a Àustria i només hi ha una senyera, la blanca i la vermella. Però aquí en tenim vàries i bueno, pues, es posen tot... Em sembla ridícul, francament. Em sembla una falta de pols i de cadera política i de moltes coses que...
Però per en dues bandes?
Per en dues bandes, jo penso. Jo penso que per en dues bandes.
Mm. Bueno, jo, l'anècdota que expliques, Carme...
Per cert, deixa'm que digui que m'acaben de comunicar que no hi és ara mateix la bandera. No sabem si l'han despenjat, però que ara mateix a la plaça d'Octavià no hi és aquesta estelada.
Però saps el que jo tinc la impressió? Que és el joc del gat i la rata.
Sí, l'estira i arronsa.
Aquesta, doncs, la poso, jo la trec, doncs ara esquivo el contratemps i la poso en un altre costat. Si d'això en fem el gran debat polític nacional...
I és ridícul.
És ridícul, és ridícul. I un moment o altre, doncs, el joc s'ha d'acabar, vull dir, però per part de les dues parts, per dir d'una manera, la persecució, de dir, o la prohibició, o doncs, el qüestionament de que es pengi aquí o es pengi allà, però, escolta, tots els països, totes les nacions, nosaltres també, Catalunya, tenim una bandera compartida, comuna, per tothom. I aquest és el referent nostre, que ho recull l'Estatut i tal. Qualsevol altre podríem dir començar a penjar doncs, banderes del Barça. I què passaria? Doncs, segurament
que...
No, però aquí hi hauria una altra lluita que, de fet, hi és, que quan hi ha victòries del Barça, que es llueixen les banderes del Barça... en principi no hi ha gran problema, però quan juga la selecció espanyola, sí, que també hi ha gent que aprofita, com que hi ha aquesta tendència a mostrar cadascú els seus símbols, quan hi ha una victòria de la selecció espanyola, la gent que pot aprofita la benentesa per mostrar, i llavors sí que hi ha...
Sí, però jo faig una distinció. Hi ha els símbols, anava a dir entre cometes, institucionals, de qualsevol mena, que són els que compartim i els hem de respectar. A partir d'aquí has de trobar la fórmula de no crear conflictes inútils i enfrontar una part de la ciutadania. Aquí no hi ha només un enfrontament entre, per dir-ho d'alguna manera, entre Catalunya i Espanya, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha gent catalana que no se sent seva l'estelada i com que no se sent l'estelada, no li agrada que una institució pública, que és de tots, l'assumeixi i l'ensenyi com un referent de no sé què. Això és un referent partidista, lícit, però que no s'ha de convertir en un referent que ha d'acceptar tota la ciutadania. Aquí és allà on jo qüestiono aquest joc dels ajuntaments i dels municipis. No, és a dir, ni s'ha de perseguir això, perquè és una tonteria, perquè realment és un joc, però a la vegada doncs, no provoquem conflictes que són petits conflictes al costat de grans reptes i problemes que tenim com a país.
Però, a veure, el que passa que jo crec que es retroalimenten, els uns i els altres. Jo no sé qui ha fet la denúncia de l'estelada. Ha sigut Ciutadans?
Societat Civil Catalana.
Bueno, es van retroalimentant, vull dir, uns i els altres, amb això surten en els mitjans de comunicació, la premsa parla d'ells. A veure, a mi em sembla que lo intel·ligent seria acabar amb aquestes petites baralles que, com diu el Josep Maria, no ens duen enlloc, no afavoreixen a ningú. I, bueno, i em sembla infantil.
Sí, però és dir, així com a mi m'agrada o no m'agrada, és igual, però em sembla molt bé veure a les balconades doncs, la senyera i per tot arreu i doncs, hi vas veient que és un referent en el fons doncs, que mostra el sentiment.
Home, jo en temps del Franco la posava sempre al balcó de casa
sí,
meva.
Però, ara no, ja anava no. A dir l'estelada jo, no, volia dir l'estelada.
No, ja.
És dir, que no és molt bé, jo penso que dins de la llibertat
d'expressió
de tothom, doncs posem la senyera, posem l'estelada, cadascú hi posi el que vulgui, o el Barça, o el que vulguis.
O la brasileña.
Però sí que no
acabo... Sí, ara te'n trobes, d'altres.
Sí, però jo no acabo d'entendre que a nivell doncs, d'un ajuntament o d'una institució pública s'agafi una bandera o un símbol que només doncs, se la sent seu una part de la ciutadania. Jo penso que això no és correcte, simplement. Ara, tampoc m'agrada que això es persegueixi, es multi i se'n faci un problema polític i judicial. Home, no.
Home, tenim el cas de les estelades al Camp Nou, per sí. exemple, que també, considerant que és una manera de... una sí, forma però... de lliure expressió, també està sent perseguit i castigat.
Però també em sembla ridícul que es persegueixi, que es posi una multa al camp del Barça per posar les estelades i no es posi una multa als senyors o les senyores de fora que les reparteixen. Perquè si entren estelades és perquè hi ha un sector a fora que les reparteix.
Sí. Però veus, jo això entraria per mi dins de la llibertat aquesta, escolta tu.
Sí, els
clar, qui vol l'agafa i qui
els
no,
activistes,
no.
Clar. Els activistes doncs, ajuden, evidentment, i ho reforcen i doncs, hi en fan bandera i els altres l'ensenyen. Doncs, molt bé, escolta, doncs visca tu i això doncs, ens fa...
L'alegria de la
Huerta. L'alegria de la Huerta, molt bé. Però distingim el que és més institucional i, home, si aquest nostre país, recollida l'Estatut i la història i tal, doncs tenim una bandera, doncs fem aquesta nostra col·lectivament i ensenyem-la per tot arreu i estem orgullosos, però no creem nous símbols que divideixen.
Com diu el poema del Joan Maragall, la bandera que ens farà més triomfants, no? La senyera que ens farà més triomfants, però aquesta no té estrelles.
També m'agradaria que poguéssim parlar d'aquesta nova etapa que comença Delphi amb la signatura que es va fer ahir del procés de reindustrialització. 4 pimes catalanes han creat un consorci empresarial per gestionar de manera comuna aquest centre productiu que donarà continuïtat a l'activitat industrial. De moment es conserva gairebé el 40% de la plantilla i hi ha perspectives de creixement almenys en els dos pròxims anys.
Jo no desconec qui ha gestionat aquesta sortida. A mi em sembla fantàstic, això. És a dir, fantàstic, en el sentit que hi ha una crisi a Delphi i es busqui, és a dir, aquí ja estan en joc una, desenes de llocs de treball amb una activitat industrial important a Sant Cugat i referent, i que es trobi una manera, s'assumeix un 40% de la plantilla, un altre 10% està doncs, en edat de prejubilació, i tal, que per tant doncs, hi haurà també doncs, una sortida suau. Doncs, fantàstic. Jo no sé qui ha jugat, si el comitè d'empresa, si l'Ajuntament, si la Generalitat, si... Com ha funcionat?
Home, si s'ha arribat a un acord, jo crec que cadascú hi ha posat de la seva part, no? Perquè sí, precisament s'ha arribat a bon terme, que podria ser millor o pitjor, depèn de quina banda ho valori.
Sí, però els treballadors sembla que ho han acceptat, i els sindicats...
El que passa que la problemàtica de Delphi, que venia de molt lluny, el que comentes, prejubilacions, feia molts anys que n'hi havia, prejubilacions de 58 anys, feia molts anys que n'hi havia, o sigui, han quedat poc treballador estable a Delphi. Fonamentalment, els que quedaven, l'última notícia que jo tinc, la majoria eren de Rubí, però bueno, ja em sembla bé que es mantinguin tota la plantilla dels que queden, i penso que és una bona solució si funciona, però ja veurem, perquè són quatre empreses diferents que a més no tenen massa relació, em sembla, unes amb les altres, però de fet, d'entrada, jo diria que és una bona notícia per Sant Cugat i voltants, vull dir, i per l'empresa en si, no?
Segons el president del comitè d'empresa de Delphi, el José Antonio Morán, de fet han quedat al carrer 150 treballadors i també hi ha la part d'ERO que afecta a una altra part dels treballadors.
Hi havia molts treballadors recent entrats, joves i puntuals, amb contractes de 6 mesos. Per tant, no sé massa com... No vull seguir tant de l'hora, no? Això li hauríeu de preguntar al Jordi Casas.
Sí. Aquest serà l'arxiver, no?, de tota la dinàmica. Però, bueno, és un referent de l'activitat industrial a Sant Cugat, Delphi històrica.
De la poca activitat industrial que queda.
Que la veritat és que si s'han creat noves iniciatives empresarials a Sant Cugat han estat més aviat en un altre àmbit de les noves tecnologies, hi ha una activitat més relacionada amb noves tecnologies que no pas amb una activitat industrial clàssica, però Sant Cugat manté, és curiós, dir que la referència de Sant Cugat és com a ciutat de residència, més que no pas d'activitat econòmica, i en canvi hi ha empreses força potents instal·lades aquí, però que no potser no acaben de ser l'exponent d'una activitat econòmica de Sant Cugat prou forta. No sé si Sant Cugat hauria d'apostar més o invertir més amb la creació d'aquest tipus d'activitat de noves tecnologies i de...
Home, déu-n'hi-do, les petites, sobretot petites empreses que hi ha de nova tecnologia a Sant Cugat, i grans empreses.
Grans empreses, bueno.
Perquè en tenim alguna que és molt important, alguna altra que ha patat, però que ja es veia venir, però Sant Cugat és més residencial que una altra cosa, però l'empresa neta actual del segle XXI jo penso que té molta...
Que hi és present.
Que hi és present.
Segurament hauríem de distingir o fer la diferència entre el que trobem a Sant Cugat, que seria bàsicament un parc d'oficines, i a diferència d'altres ciutats que trobes zones industrials.
Home, però tens
polígons industrials.
Tens els laboratoris Ferrer, tens el polígon
industrial. Però per això dic que són empreses...
El laboratori Ferrer és important, eh?
Sí,
hi ha molta empresa allà, eh?
Sí.
Hi ha molta empresa. Petites empreses, però molta empresa.
Hewlett-Packard, bueno, hi ha moltes... Sí, hi ha molta empresa... Però és veritat, això, que hi ha molta... Jo el que... Es torna quan agafes aquest tema, és a dir, Sant Cugat, una població de 90.000 habitants, que m'agradaria saber els percentatges, no sé, vosaltres potser la teniu, no?, de la gent que diàriament s'ha de desplaçar a treballar fora, treballar a Barcelona o treballar als voltants, i en canvi no absorbeix, és a dir, el municipi de Sant
la
Cugat, no absorbeix la població activa de Sant Cugat. I això és un repte que té Sant Cugat i el tenen moltes altres ciutats. Però ens trobem amb un model, diguem-ne, de país que comencem i ens queixem doncs, de la circulació, de la contaminació i tal, perquè la quantitat és de cada dia quan engegues la ràdio al matí i t'expliquen doncs, com va el trànsit. Sant Cugat és d'aquelles zones que dius que té problemes per sortir de la ciutat per arribar a Barcelona. No,
el problema és el Papiol, no és a Sant Cugat.
No, i també, també. Però llavors, quina capacitat hauríem de tenir de que la gent doncs, de Barcelona no hagi de venir doncs, a desplaçar-se fora i la gent de fora no hagi d'anar sempre a anar a treballar a Barcelona.
Aquests estudis, jo ara fa anys que no hi participo, però s'havien fet i es tenien molt actualitzats. I el problema sí que és veritat que existeix a Sant Cugat. Sant Cugat té una sort fantàstica, que són els trens de la Generalitat per sortir i entrar. El problema gruixut és, per exemple, el Baix Llobregat, que no tens masses mitjans de comunicació i que la gent ha de fugir també del seu territori. Perquè si parlem que aquí no hi ha masses polígons industrials...
Però el Baix Llobregat vols dir que no hi és més? No està més concentrat l'activitat industrial al Baix Llobregat?
No, al Baix Llobregat hi ha poquíssima activitat industrial i la gent ha de marxar a fora. I hi ha molta gent que es desplaça aquí. Hi ha molta gent del Baix Llobregat treballant a Sant Cugat o a Rubí, o... Per tant, a veure, a mi m'agradaria saber si alguna conselleria d'aquestes que tenen tanta feina de la Generalitat ha fet en sèrio, actualitzat, perquè
el
jo...
Mapa, i saber el mapa...
Jo n'he vist de mapes d'aquests, però potser fa 10 anys n'he vist i he col·laborat en fer-los. Però jo actualment, potser és culpa meva, no tinc coneixement que estigui actualitzat un mapa de desplaçaments, perquè penso que és importantíssim.
És importantíssim.
No es pot parlar d'infraestructura si no tens un mapa de desplaçaments. Potser podríeu preguntar-ho si hi ha algun departament de la Generalitat que el té fet aquest mapa.
Que sí que... No, jo mentre anàveu comentant anava recordant i recabant allò informació, però... més que res per sensacions, per com ho percebem. Jo sí que recordo, o almenys aquesta és el que jo conservo a la memòria, que el moviment a Sant Cugat, i alguna vegada sí que t'ho planteja, és no hi ha vida els dies de diari, de dilluns a divendres. No es veia massa moviment a la ciutat en hores de feina, amb la qual cosa podies pensar encertadament que bona part de la població treballava fora. Digue-li Barcelona, digue-li la resta de la comarca. No estic parlant amb dades, sinó amb percepció. Però potser sí que s'ha incrementat el moviment de gent que treballa aquí a Sant Cugat. I gent de fora, com deies tu, Maria, que venen i troben el seu lloc de feina.
Hi ha alguna cosa que per mi distorsiona Sant Cugat, és a dir, entre altres coses, una ciutat tan gran, el tema de l'activitat comercial mateix. Jo penso que està concentrada en tres o quatre carrers i no hi ha la gent... torna, vaja, no sé, potser perquè ens passa a casa o ens passa doncs, amb amics que ho comentem, que la gent doncs, se'n va fora al comprar. I se'n va a Barcelona, se'n va a Sabadell, se'n va a Terrassa i tal.
I se'n va a Rubí. I se'n va a Rubí.
I tal, però no hi ha una oferta comercial molt diversificada i potent per la població que té Sant Cugat.
Quan parles de diversificada, et parles de preus?
De
productes?
No, de productes i de... d'oferta comercial.
I si no, també hi hauria un altre barem, que tampoc no és que sigui una estadística pura, però tu tens un dia de festa local a Sant Medí mateix i veus el moviment com afecta, o sigui, els que treballen aquí. Com a festa local, tu veus perfectament qui fa festa i quin ambient es respira aquell dia a la ciutat.
El Sant Medí de dissabte i de diumenge no té res a veure amb
no.
el Sant Medí dels dies.
Estem parlant d'un
dia
laborable que cau entre setmana. I en canvi veus una festa, la Mercè mateix, a Barcelona, que aquí a Sant Cugat no tenim festa, i l'ambient que respira és de festiu.
És de festiu.
És de festiu.
Sí. O sigui que això, vull dir que són la gent...
Són indicatius, sí. No? Tampoc no són allò no, matemàtics.
Jo reivindico que el nostre govern, la Generalitat de Catalunya, no sé a quin departament, hauria de tenir establert, perquè a més hi ha possibilitats de fer mapes de, qualsevol universitat els pot fer aquests mapes, mapes de desplaçaments, perquè això ens serveix per saber on hem de posar un polígon industrial, quines mesures d'arribada en aquell polígon. Repeteixo, jo potser perquè conec més els del Baix Llobregat, però al Baix Llobregat no hi ha cap polígon industrial que hi arribi el tren. O sigui, vas amb cotxe o no hi vas? Clar, això és molt fumut, diguéssim.
Però jo, fixeu-vos, parlava això de la cosa comercial. Jo, la quantitat de botigues que s'obren i es tanquen a Sant Cugat és extraordinari. Vull dir, hi ha alguna cosa que dius que falla? Vull dir que botigues que... Però moltes, dic per aquí al centre, que és la zona més comercial, dius, això s'ha tancat i hi obren una altra i després tornen a tancar. Vol dir, doncs, que no acaba de rutllar.
Aquí hi ha algun joier que hi ha tancat que tenia una teoria, que jo la comparteixo, que és que la gent que ve a viure a Sant Cugat se'n va a comprar el Corte Inglés,
sí,
perquè aquí no li fan crèdits.
Ja. Ah, no? Però per la raó que sigui, però inclús amb coses tan simples, i ara no sé per què em ve això, per trobar... Per comprar el diari, per trobar un quiosc aquí a Sant Cugat, la feinada és teva. És a dir, al centre no hi ha cap quiosc. Abans hi havia l'estació, havia... no trobes cap quiosc. Has d'anar baix a Rambla del Celler o a dalt al Mercat Antic i prou. No...
No, aquí al costat en tens un.
A la plaça del Mercat, a Ribatallada, sí, hi ha un altre...
Arribatallada
hi ha una altra.
A la carretera de Barcelona n'hi ha una altra.
Però fixa, que
estem fent un mapa,
que l'estació, que el carrer Santa Maria, que Santiago Rossinyol, que la plaça d'Octavià...
Santiago Rossinyol va trencar Franquesa ja fa anys
i no
s'han apurat. Sí, es van posar després el Quimprós, va estar molt temps el Quimprós quan va tancar el Franquesa.
Sí,
no ho recordo ara.
I a l'estació hi havia, doncs, la mateixa estació, hi havia darrere, doncs, hi havia una altra, no recordo com es deia, que també va tancar. I
el que passa que...
Vull dir que alguna cosa no...
El que diuen els quiosqueros, i potser tenen raó, és que tampoc es compren tants diaris aquí.
Vull dir, la gent els rep de subscripció...
O internet, el que dèiem abans, els desplaçaments de la gent que agafa el tren i baixa a Barcelona a plaça Catalunya, doncs allà ja té el quiosc a plaça Catalunya, o les Rambles, o... Per tant, a veure, si... jo reivindico un mapa de necessitats de la població.
De necessitats, sí.
A veure, que tenim una conselleria de comerç, home, estaria bé que comencés a...
Això hauria de fer cada ajuntament, també.
Sí.
Estem posant deures, eh?
I és molt fàcil fer-ho des dels ajuntaments, i aquí que tenim l'autònom al costat, és relativament fàcil fer-ho des de... encarregant feines, evidentment. No? Però es pot fer...
Una radiografia de la població, de l'activitat...
I dels moviments de la població.
Això,
ho sabem bastant bé amb els sanitaris, sabem molt bé que, per exemple, el tren que arriba ara a Vallparadís ha augmentat la...
Clar.
Home, perfecte, aquella parada,
molt,
eh?
Aquella parada et deixa mutu a Terrassa, vull dir, i et deixa
però crea problemes, Maria, com que els trens ara venen carregats a Sant Cugat costa trobar lloc per seure, si vols,
de Barcelona,
perquè ja ve de fora.
Has d'anar fora de les puntes. Però sí que és veritat que s'ha notat, per exemple, Ferrocarrils de la Generalitat segur que tenen una estadística de com els hi ha pujat la població, o a Can Sant Joan, que no baixava mai ningú, fins que van posar autobusos llançadera. I s'ha notat, Sant Joan no baixava ningú abans en el tren, i ara vas ple fins a Sant Joan. Per tant, jo reivindico que, a part de barallar-se per les senyeres, facin alguna cosa més els ajuntaments i les generalitats i es dediquin a fer coses sèries que les necessitem, no?
Escolteu, ja que parlem de mapes i d'estudis, hi ha un que recentment hem tingut les dades i que a mi particularment em va sorprendre. El titular diu que Sant Cugat és la ciutat amb més catalanoparlants del país, segons l'informe de política lingüística.
Que sap parlar català.
De més catalanoparlants.
Però no que parlin, em sembla, eh?
Clar.
Jo he sentit la notícia dient que... que podien parlar català amb un 80%.
Jo reivindico... Després els que facin ja no el sabem. Sí.
Reivindico els que hagin fet aquest estudi que es passegin simplement pel carrer Santa Maria amunt i avall. Escolta. I a veure si senten algú parlar en català. Perquè jo he sentit parlar francès, anglès, urdu, castellà, però poquíssimes vegades, si no et trobes amb algú d'alguna botiga, parles el català, diguéssim, no? I també vull reivindicar que des de l'any 73 vam muntar cursos de català junt amb la Biblioteca de la Caixa, amb l'Assumpta Bailac, el Jordi Permanyer, se m'enfadarà si no li dic, el Paco Carbó, cursos de català per tothom a Sant Cugat, quan pràcticament en lloc del món mundial es feien cursos de català. I es continuen mantenint i es mantenen, i des de l'escola d'adults es continuen fent cursos de català. Per tant, a veure, sí que és cert que potser Sant Cugat ha tingut, és una població que dintre del Consorci de Normalització Lingüística té un pes específic amb moltíssima gent que ha anat a cursos de català, que hi ha hagut un interès per part de la població perquè això fos així, per part del primer ajuntament socialista, és des d'on se van muntar aquests cursos de català i amb molta col·laboració per part d'altra gent. Però, a veure, no sé aquests estudis com estan fets, perquè...
Jo me'ls crec, jo me'ls crec.
Sí,
penso,
sí, no,
però,
no,
però ara
no,
distingiria
no
això, distingiria el coneixement del català i la capacitat que té la gent, el 80%, doncs, que no té cap problema amb la llengua, i això és important, i és la primera, em sembla, que donarà l'estudi aquest, no? La més...
Tu parles
d'aquest estudi del...
Sí, Sant Cugat és el
municipi,
el primer, amb un 82, amb un 82,2%, sí. Seguit d'Igualada, amb un 81,6%, sí. I Girona, en tercera posició, amb un 80,3%.
Ara, jo distingeixo això entre el coneixement i l'ús.
Clar, és que caldria saber quina sí. definició li dona catalanoparlant
la
conselleria.
Que ens trobem ara amb aquesta situació, amb la introducció i la immersió lingüística a les escoles. Jo penso que avui, des de fa molt de temps, hi ha tota una població que
des de l'any 80,
que va pujant, que el coneixement del català ha estat, doncs, obligatori, per tant, doncs, que això incrementa molt el coneixement de la llengua. Ara, una cosa és que després es faci servir en el dia a dia, en la vida quotidiana. I aquí és allà on jo penso que no sé si podríem ser tan optimistes, no? De si la llengua és un àmbit de coneixement, però no d'ús. I això és negatiu, seria negatiu.
A mi m'ha sorprès d'aquest estudi, no me l'he mirat a fons, només he vist les notícies aquest dematí, em sembla que era. Jo sempre hagués posat Girona per damunt de Sant Cugat amb la llengua, sempre.
Sí.
Perquè sí que tinc la sensació, quan vaig a Girona, de que tothom parla el català pel carrer. Sí.
Fins i tot els estrangers.
Sí.
Fins i tot els estrangers.
I vas a un restaurant i et parlen en català, i vas a un bar i et parlen en català, i aquí no passa això. I per tant, jo m'agradaria saber, a veure, els estudis sempre agafen àmbits, no?, de població. No ho sé, si ells ho diuen deuen tenir raó, però no ho sé. La meva sensació és una altra.
Ara, no obstant, jo me n'alegro, eh?
Ah, sí, sí, no.
D'aquests resultats, dir, com a mínim que tinguem una llengua coneguda i amb potencialitat, doncs, que realment sigui una llengua compartida majoritàriament.
Canviem de tema. Canviem. Parlem una mica del PSC i el PSOE i el senyor Fernández Díaz. D'entrada, el PSOE sembla que sí que està castigant els discos, no? Aquells que van votar en contra. De moment, hi ha a José Zaragoza, que va ser secretari d'organització del PSC. Em sembla que ja li han tocat la cresta.
Jo, que conec bastant el PP Zaragoza i m'he barallat bastantes vegades amb ell, i me l'estimo molt, i ens ha ajudat molt, moltes coses, jo diria que li han fet un favor, que ell està més encantat de la vida de no presidir aquesta comissió que havia de presidir que de presidir-la. No sé si això és un càstig, vull dir, de fet, bueno...
Sí, no es pot... difícilment es pot dir d'una altra manera, no? És dir, una represàlia, és una... aquí, doncs...
Jo, personalment, com a PSC, a mi m'han fet un favor.
Bueno, jo penso que demostra, és una mostra més d'una fractura interna dins del PSOE i de les relacions, i per tant, i això, per comptes de cosir-ho, diu, cusen amb la destral, ha dit algú aquí, no? És a dir, cusen amb la destral perquè doncs comencen a tirar, a tallar caps, i la Meritxell Batet, que és una, un referent, ha estat, doncs,
que sembla que és la següent,
que és la que vindrà avui, doncs torna a ser, és a dir, per comptes de tancar ferides, doncs les mantenen obertes, i algú hi està interessat en que això, que aquesta és la el que apareix,
sí,
però, entendre de cara en fora.
Després... Tal com està el PSOE en aquests moments, a mi personalment i com a PSC, mira que s'arreglin ells els seus problemes, que nosaltres en aquest moment està demostrat que nosaltres com a PSC de problemes no en tenim. Tenim un nou primer secretari, tenim una executiva nova, tenim un full de ruta i mira, ja ens ho mirem, ja anirem fent amics, diguéssim.
Han salvat a última instància el tema del Fernández Díaz.
Home, és que hi hagués estat una mica vergonyós,
no, vergonyós. Començava vergonyós, vergonyant. És a dir, que el PSOE digués, no, jo m'abstinc i deixo fer que presideixi la Comissió d'Exteriors. Jo vaig dir, serà possible que els diputats del PSC al Congrés votin o s'abstinguin perquè el Fernández Díaz pugui presidir aquesta comissió? Després han hagut de canviar una cosa, algú haurà fet veure que això no anava enlloc. Per tant, doncs, ens tornem a trobar amb l'exponent de que hi ha un problema intern dins del PSOE, i digue-li PSOE, la gent doncs és els socialistes, i els socialistes doncs van lligats amb el PSC, ens agradi o no, perquè formen part del grup parlamentari, i això doncs com a referent de l'oposició en aquests moments al PP doncs no acaba d'aparèixer.
Jo recordo que vaig dir fora de micròfon amb els tertulians una vegada aquí fora que segurament el PSOE necessitava una sotregada, una rebrincada. Penso que és la que està fent en aquests moments. Potser no es veurà d'aquí un mes ni d'aquí sis mesos. Jo crec que hi ha líders que han sortit molt als mitjans de comunicació, lidereses, que ja estan amortitzats i que no sortiran més, i que cal una renovació important amb un partit important com és el PSOE, i ho cal per Espanya, diguéssim, cal per Espanya. Espero que la facin i que la facin ben feta, i que tenen molta feina per endavant, també n'estic convençuda, i també estic convençuda que tant el nostre primer secretari, el Miquel Iceta, com el Pepe Zaragoza són gent que volen negociar aquesta... volen ser amics, diguéssim, que no tenen cap interès en ser enemics, al contrari. Per tant, jo penso que passaran un mes, dos mesos, sis mesos o un any, però que el PSOE ha de trobar el seu camí, que en aquests moments penso que va una mica buscant-lo.
El problema és aquest, que la rebrincada hi és, evident. El que no s'acaba de veure és de com en sortirà d'aquesta rebrincada, si acabarà doncs, perquè això, vulgués o no, de cara al seu electorat, això té unes repercussions i té una imatge que es tradueix en un moment determinat en les eleccions, i si s'acaba d'ensorrar el PSOE, doncs un dia van venir barca nova, perquè no ressuscitar això costarà ressuscitar morts, eh?
Bueno, després del que ha passat als Estats Units...
Vols parlar del senyor Trump?
O... Home, no tinc cap interès en parlar del senyor Trump. Però...
No, potser ens aturem un moment en aquesta... amb el fet que Fernández Díaz al final presidirà la comissió de peticions, que ha sigut el forat que ha trobat el PP perquè no necessita el suport ni les votacions, perquè...
El PP encara no ha digerit de que no té majoria.
No.
I es troba doncs, de que de tant en tant té problemes greus.
Jo crec que tindrà molts problemes
en
aquesta legislatura.
Se n'en surt d'aquesta manera, amb un xipi-xap. Ha de premiar els amics de Rajoy, els ha de trobar una col·locació amb un bon sou, i resulta doncs que havia previst una cosa i ha hagut de fer una altra i ha trobat la manera. Però aquí estem en una fase nova de les relacions.
Els mitjans de comunicació, que en alguns mitjans de comunicació, no tots, van donar durant un moment al Fernández Díaz que se n'aniria al Vaticà. Sí. Jo vaig dir, home, com se'n pot anar al Vaticà un home de l'Opus com el Fernández Díaz en aquests moments amb un papa de jesuïta? És impossible, no?
Doncs a mi em semblava que... que era lògic que li proposessin.
No, però és,
un bon catòlic practicant.
No, bon catòlic practicant no sé, de l'Opus.
De l'Opus.
Però recordem que encara té pendent una comissió d'investigació,
sobre
l'Operació Catalunya, que ja és aquella conversa telefònica.
L'han reprovat a nivell de congrés. Té la comissió d'investigació. Si surt d'alguna manera tocat, no? Què faran? Li demanaran, des de Ciutadans inclús, la dimissió o què passa? No? És a dir, aquest senyor doncs, té la cadira que se li mou.
Home, de fet, entre les 150 peticions, una de les condicions que posava Ciutadans per acordar i fer el pacte amb el PP era que no continués de ministre.
Però fixa-t'hi, quina mentalitat tenen determinades persones? Si em sembla que si jo estés amb les condicions d'aquest senyor, me n'aniria a casa i que ningú parlés de mi mai més a la vida, diguéssim.
Però estan acostumats a rebre cada mes un sou...
Però si ja té edat de jubilació, aquest bon home.
Sí, però la pensió no li deu arribar tant, eh? I aquest cobrarà, quan han dit, 6.000 euros al mes, doncs va, ja li va bé. I doncs, potser
em sembla penós, la veritat.
De pensió no li donaria.
Em sembla penós.
I el que està passant als Estats Units, què et sembla, Maria?
A mi, bueno, suposo que n'heu parlat aquestes dues setmanes que jo no he vingut.
N'hem parlat bastant, però per això ara t'ho pregunto a tu, que encara no has pogut opinar.
Jo si hagués estat als Estats Units em hauria costat molt votar, perquè no sé si... Segurament per disciplina hagués votat a la senyora Clinton. Jo penso que els demòcrates, desgraciadament, es van equivocar en nomenar la senyora Clinton de port, que pot ser la persona més ben preparada del món mundial, però que no té feeling, que la gent no la pot votar. És una vergonya que hagi sortit un senyor tan pallasso com el senyor Trump. Bueno, em sembla vergonyós. Jo, sentint els discursos que feia ahir a l'Obama, tant a Grècia com a Alemanya, no m'estranyaria que estés preparant el seu retorn d'aquí 4 anys.
Potser la seva dona, potser la Michelle.
Sí, és... bueno, de fet se n'ha parlat molt, no?
Sí, però fixa't, són una parella absolutament diferent. El paper de la senyora Clinton amb el show Clinton... penso que va ser desgraciadíssim,
dramàtic,
sí. Dolent, sí. Prepotent, premeditat. En canvi, no el conec a la senyora Obama, però per les notícies periodístiques...
Però pel que ha fet com a primera dama, penso, ha deixat una molt bona imatge.
Jo penso que és una molt bona imatge i una persona que s'ha destacat per ella però que no ha volgut ser més que el marit, diguéssim. No ho sé, ja s'ho faran, no? Vull dir, no tinc res a veure amb els demòcrates, però...
Sí, però el problema és que això ens repercuteix a tots el govern.
Oh, i tant.
I curiosament, vull llegir que al final, el recompte de vots, la Hillary Clinton ha tingut un milió de vots més que no pas el Trump.
Però esclar...
A Nova York, un 80% va votar a la Clinton i només un 20% al Trump. Llavors, el tipus de territori...
El sistema i el recompte de vots.
La societat americana està dividida.
Però pensa que és una mica el mateix que ens passa aquí.
Sí.
Qui ha votat el PP i el Rajoy? El centre.
Sí.
La zona...
La perifèria?
La perifèria no ha votat el Rajoy.
No, vull dir que estaves buscant la paraula i no. Intentava...
No, la zona més rural, la zona més arcaica, la zona més atrasada, entre cometes... I no podem descartar el que ha passat als Estats Units, i penso que també ha passat aquí. Hi ha emissores de televisió que han potenciat determinats...
Jo, per mi, el paper dels mitjans...
Home, és fonamental. I aquí també, perquè posa segons quines emissores, que són emissores que són les que... Castilla León o fins i tot a Galícia són les que senten, que és lògic els resultats que donen, i als Estats Units, bueno, s'està demostrat que ha passat el mateix.
Uh-huh. Ara, segurament el que serà pitjor de tot és l'equip amb qui s'està envoltant, no? Que són personatges que porten una carta de presentació que, bueno, que fa honor al discurs que va fer servir Donald Trump durant tota la seva campanya.
Jo dubto que tingui una força suficient el Trump per fer de pal de paller d'aquest equip. És a dir, que, per tant, triarà un equip, però que ell és un home, penso que amb coneixements de política internacional o econòmica, no sé si en té molts, en canvi, doncs, la gent que l'envoltarà farà i desfarà, i al final aquí hi haurà problemes interns, i inclús ja es parla algú de que li preparen, doncs, una jubilació anticipada al senyor Trump, perquè, doncs, el seu vicepresident, doncs, pugui agafar el comandament. Vull dir, que hi ha problemes de cohesió de l'equip de Trump, perquè no s'aguanta amb les tensions que tindrà i el qüestionament.
Li dones curta vida?
Sí, sí.
Però a veure, no ens equivoquem. Qui tenia el Bush de vicepresident? El de les armes a l'Iraq, el senyor Cheney. Qui tenia el Ronald Reagan de vicepresident? Qui tenia el Ronald Reagan d'equip? Els republicans? No sé com tenen tants votants encara als Estats Units, perquè són la gent dels negocis. Uh-huh. A veure, tampoc podríem anar massa lluny amb alguns demòcrates en el tema Estats Units, perquè bueno, una de les coses que pesen sobre la senyora Clinton són els seus negocis, precisament, no? Però, home, que els demòcrates... que els republicans són els reis de les armes i els reis d'una poderosa situació als Estats Units, que són
els grans lobbies,
sí. Amb el Reagan, amb el Bush i ara amb el Trump, són els que manaran.
I això repercuteix en la política internacional, i això em preocupa a mi també, és aquest problema.
Home, ara es troben a Marràqueix per ratificar els acords de París, sí. No? De contra el canvi climàtic.
Ja s'ha fet això, no? Era aquesta setmana.
Sí. Era aquesta setmana, sí. I...
Si això està tancat i ben lligat, doncs dius, mira, s'haurà d'empassar el senyor.
Diu a l'Obama que això està lligat per 4 anys. No sé si és veritat o no, perquè jo els lligams internacionals aquests no me'ls acabo de veure gaire. Però
després hi haurà canvis, doncs.
Abans d'acabar, avui a totes les portades també trobem el nom del nou sponsor, el nou patrocinador que portarà el Barça a la samarreta.
Que no s'equivoquin o no li diguin de Guten.
De Guten RAC, és RAC. RAC.
Per què?
Perquè de Guten és fantàstic en alemany.
Home, fantàstic em sembla que ho sigui, sí. No? Només per l'aportació que representa. Però clar, ha costat, treure's Qatar de la samarreta i trobar un candidat que li oferís una quantitat allò sucosa, interessant.
Home,
per,
jo penso que
hi
ha algú que s'està preparant per ser president del Barça.
Sí.
El gran Piqué ha sigut l'ànima d'això i em sembla que és bona aquesta imatge, aquest canvi d'imatge, de dir, escolta, aquí ens interessa un referent amb uns valors diferents dels del Qatar, no? I això s'ha aconseguit.
Però Qatar manté, no? Qatar es manté.
Qatar encara no està confirmat, Volien donar-li un paper tan rellevant, però al final no sé si el conservaran o no, ja veurem.
Sí, però el canvi és important de com a projecció, diguem-ne, d'imatge del Barça, doncs està bé. I que hi hagi jugat, doncs, en el Piqué, doncs, que ha sigut tan qüestionat amb altres coses i tal, jo penso que el que diu la Maria prepara...
Però no s'ha guanyat la renovació...
Prepara la candidatura a la presidència i no li serà difícil.
Bueno, ara has fet una mica de vacant i de president.
Sí. No sé si és ell o la Shakira, però...
Sí.
Bueno, sí. Doncs suposo que és una notícia que els barcelonistes celebraran, contents els que no estaven ni eren massa partidaris de portar el nom de Qatar a la samarreta, tot i que hi ha molts defensors que els agradaria que la samarreta del Barça no portés absolutament res.
Sí, però això vol dir que els hi pugin la quota 4 vegades més.
Ja, això toca la butxaca, tampoc no...
Tenint en compte que els eterns rivals, que no és el Madrid i el Barça, que és l'Espanyol i el Barça, un té un promotor xinès i l'altre té un promotor japonès, doncs es continuaran sent eterns rivals, suposo.
Doncs aquí ho deixem, Maria, Josep Maria, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon cap de setmana, ens tornem a trobar dijous.
Molt bé,
bon dia.
Bon dia.
Adéu.
El gall del monestir.